Caselles, vaig néixer en un poble de la província de Castelló que es diu Soneja. Em van portar pràcticament a néixer allà perquè després tota la vida m'he criat aquí a Barcelona, Hospitalet concretament, i a partir de l'any 81 que tenia una empresa i per una sèrie de coses i circumstàncies especials que van passar a la meva vida vaig tindre que tancar després d'una enfermetat i una depressió molt forta i no trobar-me bé, inclús el metge arribar-me a donar un mes de vida solament, em vaig posar a reflexionar sobre el que era la vida i per què passaven aquella sèrie de coses. Perquè clar, si jo en tota la meva vida havia fet el que ens havien dit els nostres pares o la societat, de que havies de triomfar, prosperar, tindre calés i tirar endavant, llavors de cop i volta tot això va desaparèixer fins que vaig quedar completament a la ruïna. O sigui, les mateixes persones que m'havien posat de jove per guanyar, després es van posar altres per treure-m'ho tot. Llavors, allò ho vaig trobar molt incomprensible. I vaig fer aquestes reflexions. Dic, bueno, si el ser humà neix, creix, si es fa gran o no es fa gran, si es mora, si té fills o no té fills, si té calés o no fa calés, i si arriba vell i després es mora, això és un absurd. Vull dir, té que haver-hi alguna cosa més, perquè si no aquesta vida és una cosa absurda. A partir d'aquell moment que vaig fer aquestes reflexions, es va moure alguna cosa interiorment dintre de mi com una espècie d'interruptor que donés pas amb una màquina o donés pas amb una amb un moviment interior de la persona que tot ser humà ho té. Llavors, quan ja vaig començar a sentir una mica millor, hi ha algun impuls molt fort que em va fer anar-me a les muntanyes. Vull dir, el meu pare era de sort, hi havia una força que m'impulsava a anar a viure cap allà, inclús vaig marxar sol, la família no em va voler seguir, i vaig anar allà a recuperar-me perquè francament estava molt fotut. Bueno, allà vaig estar vivint uns 3 i 4 anys, pràcticament, i a partir del primer any que vaig estar allà, ja vaig començar a sentir unes sensacions una mica especials. Vull dir, un dia estava a casa molt tranquil·lament i la mà meva dreta es va posar a bellugar d'una manera així inconsciente i jo em vaig agafar la mà. La mà se'n anava, jo no podia controlar aquella mà. La mà va agafar un tros de bolígrafo, va agafar un paper i va començar a escriure la paraula del llac de Sant Maurici. Bueno, jo no sabia el que era allò, jo no havia tingut cap experiència de tipus paranormal, ni parapsicològic, ni m'havia parlat mai ningú a la vida d'aquestes coses. L'endemà, amb un grup d'amics, doncs vam anar al llac de Sant Maurici, i allà van passar unes coses molt fortes per mi. Coses que en aquell moment no tenia explicació ni sabia el per què passaven. La primera manifestació que vaig tenir al llac de Sant Maurici, que per mi és un llac que té molta... és un lloc molt especial, no ho puc definir, però per mi és algo molt especial. Hi ha algo molt especial, hi ha un tipus d'energia, hi ha un tipus de concentració, hi ha algo molt especial en aquell llac. Inclús la gent va molt a visitar-lo a l'estiu i tot es posa ple, i la gent és perquè s'hi troba bé, deixem a part que sigui el Pirineu, el paisatge i tal, però hi ha algo molt especial, no es pot definir ni es pot dir, però hi ha alguna energia o algo que la gent s'hi troba molt a gust d'estar allà. La primera experiència paranormal, si es pot dir paranormal, per mi després ho vaig trobar jo molt, molt normal tot, vaig veure el nucli del Sol. O sigui, es van posar com una espècie d'anells protectors perquè amb una vista, a la vista meva física, jo pogués accedir a veure el centre del Sol. Aquesta va ser la meva primera experiència, junt amb un altre xicot que venia amb mi, que no sé com es diu, però venia amb mi aquell dia. I jo vaig mirar el Sol quan vaig veure amb el xicot que estava estès, tirat a terra, estirat completament, com si estigués adorant el sol. Llavors vaig ser quan jo vaig aixecar la mirada i vaig mirar aviam què passava. I llavors automàticament jo vaig fer el mateix, perquè allò era una cosa molt forta per mi. A partir de llavors ens vam sentar, vam començar a comentar què era allò. I jo et portava unes gafes de sol que em feien el color de la gafa, feia un color marrón. Llavors jo vaig veure, reflexat en una muntanya, allà a la roca, una cara. Una cara que es pot definir molt semblant o del mateix tipus de rasc de la fotografia que ja ha tret o que s'ha tret de la Sàbana Santa de Turín, o alguna cosa d'aquesta, però amb els ulls oberts. Vull dir, un personatge d'aquest tipus, així amb melena, vull dir, un tipus de l'època de llavors, possiblement. Però amb les gafes ho veia de color violeta. En vez de veure marron, amb les gafes veia aquella cara amb color violeta. I quan em treia les gafes, ho veia amb color groc, o sigui, amb color hort. I vaig preguntar a aquell xicot si ell veia alguna cosa, i em va dir que no. I jo vaig dir, bueno, doncs deu ser per mi. Això deu ser per mi, i m'ho vaig guardar. A partir de llavors van començar a passar-me les coses. Venien missatges que em donaven coordenades de brújula, o sigui, com una espècie d'aprenent, perquè vaig ser un aprenent de l'escriptura, coordenades de brújula, amb unes altituds determinades, amb una direcció determinada, i allà agafava el Ramon i el dissabte o el dia que li tocava ho deixava tot sol, sense comentar-ho amb ningú, i potser se'n anava a Sant Maurici a 2.000 o 2.500 metres d'altura a veure què passava. Quan arribava allà, doncs no hi havia res. I llavors, bueno, avui m'han pres el nombre. Em tombava potser allà sobre l'herba, i quan estava allà al cap d'un rato em van fer un joc als núvols, van fer un joc tots els núvols que hi havia, i es va formar un altre cop la mateixa cara que havia vist reflexada a la roca. Segona experiència. Torna a baixar cap a baix, vaig cap a casa i anar-me guardant tot. Va passar un temps i m'ha vingut un altre missatge, perquè llavors neix una altra vegada allà de Sant Maurici amb quatre persones concretes. Aquestes persones estan, són amics meus, un el tinc una mica sense localitzar, però els altres estan vivint a Sort. Allà de Sant Maurici, altitud tal, coordenada tal, tal, que hi haurà alguna cosa especial. A les 6 de la tarda en punt, sense tormenta, sense res, un dia molt bo que feia, se'ns va formar un arcoiris doble. El dir un arcoiris doble, no dic un arcoiris muntat una sobre l'altra, sinó un arc i a costat d'ell un altre arc, o sigui, doble arc de l'arcoiris. Llavors la meva sensació, perquè sóc un sensitiu, se m'ha anat desenvolupant una sèrie de coses dintre meu, jo detectava que allà, en aquella altra dimensió, hi havia alguna cosa. Hi havia alguna cosa molt important, que jo inclús deia que sortís, però que no ho veia. O sigui, em va donar la sensació, com aquelles pel·lícules que veiem de petits, quan venien els bombarderos que anaven a atacar les Filipines, o això, doncs, igual, que venia com una oleada, però com una oleada d'ovnis, que estaven allà, i que jo demanava que sortissin, però no van sortir. No van sortir perquè, possiblement, llavors jo no estava preparat per assimilar allò el que era. Però crec que aquella manifestació a nivell naturalesa, els que estudien aquests temes poden interpretar si la naturalesa fot coses aquestes o fa coses aquestes molt sovint, o hi ha molta gent que les hagi vistes. Si hi ha molta gent que les hagi vistes, a mi m'agradaria contactar amb alguna persona que hagi tingut la mateixa tipus d'experiència.
El contacte entre un ser humà i els tripulants d'una nau originària de fora del nostre planeta pot adoptar diverses variants. Es pot tractar simplement de la visió d'un objecte volant no identificat, de l'observació d'un d'aquests objectes posat o posant-se a terra, de l'observació, a més, d'un o més tripulants que surten o entren a una nau desconeguda, o fins i tot de la pujada, voluntària o no, del testimoni humà a bord d'un objecte volant no identificat, que pot derivar en una simple visita a la nau desconeguda, o fins i tot en un passeig, o sigui el fet de fer una volta per l'aire dins d'un d'aquests aparells. Però hi ha també una altra forma de contacte amb els sers desconeguts que les tripulen. És el contacte mental, la comunicació mental d'un ésser que no pertany a la raça humana terrestre amb un ciutadà d'aquí, del nostre planeta.
Amb motiu del Congrés Internacional a la recerca de les noves fronteres de la ciència, que es va celebrar l'octubre del 1985 a Costa Rica, el destacat investigador americà d'origen iugoslau, Andrija Puharic, va declarar obertament que devia als seus avenços científics el contacte mental amb sers extraterrestres. El mateix Congrés, el número 1 mundial pel que fa a la recerca d'un llenguatge amb què es puguin entendre els dofins i el ser humà, el professor també americà John Lilly, no va tenir tampoc cap inconvenient a confessar que pels seus avenços en el camp de la comunicació amb els dofins es prenia una vitamina K, la ketamina, que li permetia d'entrar en contacte amb un determinat grup d'extraterrestres que convivien amb nosaltres aquí al planeta Terra. Contacte també, naturalment, mental.
Certament hi ha hagut casos al llarg de la història que demostren que determinades persones tenen de sobte una idea, una espurna creadora, que fa que determinada àrea del coneixement humà avanci notablement. Això sembla indicar que el cervell humà pot connectar mentalment amb un arxiu còsmic que contindria aquestes informacions. Però, atenent a les explicacions que han donat, entre d'altres, el doctor Puharic i el professor Lilly, hi ha una altra possibilitat: que algú que no pertany a la nostra raça humana terrestre ens inoculi determinades idees. Seria una forma de manipulació i canalització gravíssima. Així, per exemple, el químic alemany August Kekule va trobar en somnis l'estructura anular del benzè. Johann von Neumann, teòric del cervell electrònic, va desenvolupar algunes de les seves fórmules matemàtiques mentre dormia. Dmitri Mendeleev, per la seva banda, no aconseguia expressar en una taula la seva idea sobre el sistema periòdic dels elements. Es va adormir i va veure en somnis el que el va immortalitzar. Així ho explicava ell.
Vaig veure en somnis una taula amb elements col·locats de la manera justa. Em vaig despertar i ho vaig notar tot de seguida en un tros de paper. Només en un lloc vaig haver de fer després una correcció.
El matemàtic francès Henri Poincaré no va poder integrar una equació. La va deixar i es va posar a dormir. A la matinada va somiar que feia una conferència als estudiants i que integrava l'equació que havia deixat a la pissarra. Poincaré es va despertar i va anotar la solució en un paper. D'altra banda, els investigadors van començar ja fa anys amb els assajos encaminats a convertir en temps útil el lapse de vida dormida de l'home. Des de fa temps, els científics intenten infiltrar al cervell dels dorments missatges o materials d'ensenyament. I ja ha nascut una nova branca de la pedagogia, la hipnopèdia. Aquí, en aquesta possibilitat, hi pot haver, si més no, el focus o un dels focus dels coneixements que adquirim de sobte sense saber d'on. Algú que no coneixem i que està en possessió d'uns coneixements superiors o més avançats que els de la raça humana en el moment corresponent, infiltra unes nocions en un o en diversos cervells i, de sobte, una solució així adquirida pot accelerar o variar el curs de la nostra evolució. És una manipulació que no percebem i que, no obstant això, pot estar passant perfectament.
Molts dels testimonis que al llarg del temps han tingut accés a l'interior d'alguna nau procedent de l'espai exterior afirmen que van establir el primer contacte amb els seus anfitrions precisament per via telepàtica, per via mental. Per exemple, rebent missatges o ordres d'actuació indicant-los el que havien de fer per mitjà de l'escriptura automàtica. De sobte, senten l'impuls de posar-se a escriure. Agafen paper i llapis i comencen a escriure amb rapidesa tot un missatge que capten mentalment, que potser no entenen al moment d'escriure i que després d'escrit resulta que és tot un seguit d'instruccions per a l'actuació futura o immediata.
Per parlar d'aquest tema, avui tenim aquí a l'estudi, com dic, en Josep Maria Casas Huguet. Bona nit, Josep Maria. I en Javier Sierra. Bona nit. Bona nit, Javier.
Hola, bona nit.
Ja els recordeu, tots dos ja han passat per aquest estudi, i recordo ràpidament, Josep Maria Casas Huguet va ser el president del Centre d'Estudis Interplanetaris de Barcelona, actualment és president honorari del mateix centre, és el representant a Espanya dels Ciutadans del Món i, des de un mundialista integral, que potser ens queda una mica de temps a parlar després d'això, i a més és el director actualment del Departament d'Estudis i Investigació de la Societat Espanyola d'Investigació Científica del Fenomen Paranormal. Per aquest fet està avui aquí. I Javier Sierra porta un programa de ràdio de temes com aquests nostres a Vinaròs, a Ràdio Nueva, i està actualment confeccionant un molt ampli catàleg de contactats, raó per la qual ell està avui aquí. Molt bé. Josep Maria Casas Huguet, de tot el que has sentit, ens pots fer una petita conclusió? És tal com l'informe diu i el testimoni diu?
Jo em sembla que més aviat, si no ja puc col·laborar amb vosaltres, més aviat és per replantejar coses, no? Perquè hi ha una línia general d'opinió, de manifestació en relació amb aquests temes, i és una línia doncs molt respectable per mi, però crec que d'alguna manera convé intentar introduir una certa coherència, un cert ordre, una certa racionalitat, no?, amb aquesta temàtica, no?
Es pot parlar de racionalitat amb el nostre sentit humà, amb els temes de relació amb aquests suposats sers extraterrestres?
Doncs bueno, diguem relativament, no? O sigui, racionalitat amb el sentit d'un cert ordre mental, una certa prioritat, establir, doncs, intentar entendre alguna cosa, no deixant-nos portar només per suposicions, per emocionalitats, per vivències. Llavors, penso, i estava una mica estorat, estava esperant escoltar la teva veu, posa ordre, posa una mica de claredat a les coses, i estava una mica, preocupat per com estava enfocant-se aquest tema, perquè normalment no hi ha una entrada tan llarga de coses generals i de tal, no?
No, aleshores, hi ha un testimoni i un informe que
no, em sembla correcte. Ara el que passa és això, que tu ja ho saps perfectament, que a mi em sembla que el tema en bona part
hi ha una opció, no vol dir que sigui l'única, però una opció centrada molt en l'ésser humà. O sigui, nosaltres som per nosaltres mateixos els grans desconeguts, la nostra ment és algo, jo crec que absolutament fabulós, hi ha algo desconegut, aleshores jo intento sempre, el possible, és una opció que tinc, i no vol dir que negui les altres, però crec que una bona part hauríem d'intentar de conèixer més nosaltres mateixos per entendre moltes més coses. Mm-hmm. Em sembla més creatiu.
Estàs entens? Insinuant que el fenomen de la comunicació mental és purament del ser humà amb si mateix?
No, perquè està en psicologia, doncs hi ha fenòmens, la percepció extrasensorial, que és el tema que avui ens poden interessar, que implica la capacitat humana d'assolir informació per vies, diguem, no convencionals. Aleshores, jo estic convençut de que l'ésser humà pot tenir accés a unes, diríem, a uns dipòsits, a unes fonts, a uns nivells d'informació, on estan allà plasmat, i nosaltres tenim aquesta capacitat de d'alguna manera, captar-ho. Ara, el que d'alguna manera a mi em complica una mica la vida, entre cometes, és el fet de que tenim aquesta tendència a parlar d'entitat sempre, carnets d'identitat, ells i tal. Mm. Bueno, jo parlaria de capacitats, possibilitats, forces, energies, realitats vibracionals, però no tinc aquesta tendència a parlar de subjectes.
Mm.
És,
no les...
és una posició, entens?
No les individualitzes?
No ho individualitzo. Llavors, per exemple, parlem de manipulació, potser potser sí, però potser no. A mi em sembla que a mi em permet moure'm amb més llibertat i tinc més possibilitats de créixer jo mateix si ho assumeixo com un diguem, fruit de la meva ignorància, no? De la meva manca d'evolució. Més que això que jo soc manipulat, no, el que jo no en sé, soc ignorant. I llavors m'equivoco en moltes coses. Però d'aquí assolir que soc manipulat no ho accepto. Perquè, entre altres raons, jo no m'he sentit mai manipulat. I porto un procés personal, més o menys conflictiu, naturalment, però vaig endavant i em sento molt bé la meva pell.
Consideres intrínsecament lliure?
No, maco, no, perquè, esclar, intrínsecament lliure vull saber coses que no sé. Llavors, la meva limitació és la meva ignorància. No puc ser lliure més que a mesura que vaig sapient i comprenent més. Així és com guanyo llibertat, entens? Perquè, esclar, llibertat, tu saps molt bé que no és fer el que te la gana. És quan arriba el moment fer una opció. Això és la llibertat. A part de la democràcia, és la història, això.
I has tingut l'opció personal sempre a la teva vida? No. No t'has sentit mai condicionat?
Sí, condicionat per coses relatives, evidentment. Mm. Per l'absolut, no. Mm. Entrat errors perquè m'escapa totalment. O sigui, però tots els teus condicionaments, arriba un moment, l'endemà passat dius, carai, això, en aquell moment que malament ho vaig passar, pot tenir una entitat molt relativa, això. Llavors el que interessa, d'alguna manera, és tenir posada la vista en un horitzó sempre molt ample. Mm. De moment t'ofegaràs, però t'arràs cap a una tabada. El mar estarà, doncs, enremenat, però veuràs l'horitzó. Això és l'important. Donar a l'ésser humà confiança a si mateix.
Javier Serra, tu t'estàs dedicant últimament a treballar amb els contactats en concret. Estàs fent aquest catàleg i estàs tractant, suposo, amb molts contactats personalment.
Sí,
sempre es dona amb el contactat el fenomen mental, de comunicació mental, o no sempre es dona?
Sí, yo creo que al final casi todos los contactados acaban derivando en esto, y te voy a decir por qué. Porque es mucho más cómodo el contacto telepático en cualquier punto de su domicilio que no salir al campo y encontrarse con una nave como algunos otros contactados. Y es un fenómeno que se repite quizá con un poco de extraña precisión, porque hay veces en que un contactado que puede empezar haciendo fotografías de objetos imprecisos, llegando a estar muy cerca de estos ovnis, según él, todo hay que tenerlo en cuenta desde el punto del testigo, al que es lo más importante en este caso, pero que hay que tomar con mucha precaución, y al final siempre acaba con el contacto telepático, es decir, acaba recibiendo una serie de mensajes que, si bien al principio pueden ser objetivos o pueden dejar de serlo, pues son cómodos y llegan a él, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, parece ser, y para mí esto es innegable, que dentro de esta serie de mensajes que se reciben, pues el contactado pone muchísimo de su cosecha, es decir, en cada contactado se ve su propia influencia, es decir, el propio sentido de cada personalidad de cada uno de estos individuos. Si uno de estos contactados es una persona religiosa, en sus contactos saldrá Jesucristo, saldrá, en fin, cualquier serie de personas. Uh-huh. Precisamente de los casos que nosotros estamos ahora manejando, pues ha salido uno bastante curioso, y es, por ejemplo, una serie de personas en Castellón han mantenido una serie de contactos que al principio eran contactos visuales, eran personas que salían, tomaban fotografías, habían visto ovnis con bastante frecuencia, y ahora han empezado a recibir esos mensajes, y en ellos aparece Jesús diciendo que se pone en contacto con ellos y que les previene de que va a volver Jesucristo. Uh-huh. Bien, esto se produce en España, pero trasladémonos al otro lado del océano, que nos encontramos con que allí hay un señor, un venezolano, se llama Máximo Camargo, que se pone en contacto con un ser que se llama Viraocha. No es Viracocha, es Viraocha, la influencia sociocultural. Y si nos vamos a Nueva Delhi, existe una serie de contactados allí que hablan con Krishna.
I no serà, Javier, que les entitats o aquests innombrables, que diuen Josep Maria, saben perfectament amb qui estan contactant i adapten el seu missatge a la mentalitat i a les creences d'aquest contactat?
Puede ser, pero yo confío en que es al revés. O sea, yo pienso que es al revés. Es decir, una serie de entidades, vamos a llamarlas así, entre comillas, que el propio contactado no sabe qué son, pues las tiene que, vamos a decir, ponerlas a su imagen, es decir, ponerlas de manera que sean asimilables para él y para los demás. Y la manera más fácil de hacerlo es asimilarlo a unas creencias religiosas que en este momento se están perdiendo y que, en cierto modo, se están recuperando por esto. Ahora bien, yo me preguntaría la pregunta clave, y es la siguiente. ¿Pueden unos seres extraterrestres, ajenos a nuestro planeta, ponerse en contacto con nuestra mente? Porque recordemos una cosa, siempre son ellos, siempre, los que se ponen en contacto con nosotros. Nosotros con ellos ya es más difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que son ellos los que toman la iniciativa, o aparentemente toman la iniciativa.
En Ramon de Badalona, recordava els llibres d'en Lopes en Rampa i deia si preguntava si és possible el viatge astral com a mitjà de contacte.
Pues naturalment. És que, vaja, jo em penso, i dic em penso, perquè està, no dic que ho cregui, que no ho cregui, perquè la creença és una cosa, diguem, l'opinió és una altra, no? Crec que, opino que s'ha simplificat molt el tema. És un tema molt complex, el tema, no solament el tema de l'Omni, sinó el tema de tot el que és el paranormal. És un tema complexíssim, i al mateix temps és un tema que, si no l'assoleixes en un cert nivell, doncs t'hi perds i acabes trobant-ho. Això és una mica el que ens està passant a tots plegats i a molta gent, no? Aleshores, efectivament, aquest nivell, diguem, del viatge astral o de l'astral, sembla ser que és un nivell de realitat més subtil que el nivell tridimensional nostre usual, però que és un nivell que el món de l'esoterisme, l'ocultisme, pues el coneix molt bé i que no tenim per què rebutjar-lo, encara que podem, potser, s'ho dir d'una altra manera, doncs, diguem, menys oculta, menys hermètica, però als nostres nivells, evidentment, els nostres avis no coneixien les ondes de ràdio i sabem qui són. Aleshores, el que a mi em sembla, diguem, potser no prou adequat, és la manera com ho compliquem tot això. Mm-hmm. Perquè no intentem intentar apropar-nos a conèixer més la realitat, però sense complicar-nos tant la vida. Mm-hmm. D'una manera, doncs, més objectiva, més fresca, més creativa.
Sí, bueno, también este oyente nos decía que si había algún contactado, nosotros habíamos catalogado, había dejado de insinuar algo, y realmente existen otras personas, muchas personas que han hecho y efectuado estos contactos a través de viajes astrales. Ahora bien, yo añadiría lo que ha dicho José María, que, bueno, que realmente no se puede simplificar tanto la cosa, y aunque yo insisto siempre que hablo en que hay que poner la razón ante todo, pues en este asunto, aparte de ponerla, también hemos de comprender que la mente apenas es una mínima parte de lo que conocemos. Dentro de nuestra propia mente, el 10% es lo que utilizamos. Entonces, en ese 90% se pueden producir cosas maravillosas y terribles. Maravillosas desde el punto de vista de que tal vez realmente estemos contactando con seres extraterrestres o haya personas que contacten con seres extraterrestres a través de la mente. Pero tal vez sea la mente quien nos cree estos propios fantasmas a nosotros. Uh-huh. ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? Es imposible. Hay personas, por ejemplo, el malogrado, y digo malogrado, caso de Julio F., él fue un abducido modelo, y vamos a decir así, el caso de los casos más típicos de abducciones en España, y sin embargo ahora es un contactado. Uh-huh. Él ahora hace viajes astrales a otros planetas, ha visto dragones en otros planetas, ha visto cosas terribles en otros lugares, y él ha viajado allí a través de estos viajes astrales. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que él ha tenido una experiencia muy fuerte, traumática, que indudablemente le ha condicionado para el resto de sus días, y que tal vez ese afán de no perder el contacto con eso que ha visto que le ha condicionado, pues le ha llevado a crear una, vamos a decir así, una idea suya propia, una idea psicológica suya, tal vez para defenderse de lo que antes estaba haciendo y que ahora no puede volver a ello, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener muy en cuenta el condicionamiento psicológico de cada individuo, como he dicho antes, y que vuelva a repetir por ello, porque realmente no está la clave ahí, no está la clave en el condicionamiento psicológico, pero sí que tenemos que ir detrás de ello e ir barriendo, incluso los propios contactados, algunos de ellos ya lo hacen, ser muy críticos con los propios contactos, examinarlos e intentar averiguar qué es lo que hemos puesto o lo que han puesto esos contactos de su propia cosecha y lo que realmente están recibiendo y que ellos no tienen nada que ver con ello.
Mm-hmm. Yo tengo que ver una mica amb la segona pregunta del Ramon, que preguntava si les solucions que donen amb somnis, el que hem sentit sí. a l'informe, que un científic de repent té la solució a un problema que està donant voltes molt de temps en somnis, es desperta i té la solució. Si això no pot ser més aviat una creació de la mateixa ment que evoluciona el problema.
Sí. Yo creo que todo esto de, por ejemplo, fórmulas matemáticas descubiertas en sueños y tal, es simplemente una muestra de la capacidad de abstracción de la mente. Es decir, nosotros o estas personas, y a mí me ha pasado, o sea, personalmente tengo experiencias de ese tipo como todos, estamos realizando un problema o estamos dándole vueltas a un asunto en estado de vigilia y nosotros estamos trabajando sobre él y no nos sale la solución. Tenemos, aparte de estar pensando sobre esto, otros condicionamientos externos. Sin embargo, en el estado de imágenes hipnagógicas, no las oníricas, que son el sueño profundo, las imágenes hipnagógicas, pues nos encontramos con lo siguiente, con que la mente lo que hace es, después de haber estado muy preocupados en este tema, lo abstrae completamente de todo lo exterior que rodeaba en estado vigil esta idea, y entonces trabaja por su propia manera, de modo inconsciente, esta idea, sin ninguna perturbación exterior, y luego sale el resultado. O sea, es una cosa que yo no lo atribuyo a los archivos akáshicos, como había dicho este oyente, ni lo atribuyo a contactos extraterrestres, por lo menos en la mayoría de los casos.
Jo Maria Casuguet, em sembla que aquesta pregunta és per tu. En Francesc de Manresa preguntava si tot això, aquests contactes, tenen alguna connotació amb les aparicions marianes.
Bé, unes coses i altres formen part, doncs, d'aquesta, diria jo, realitat no quotidiana, una realitat estranya, entre cometes, però que segueix en realitat. Llavors, a mi el que se'm fa difícil és establir diferències entre el que és natural, el que no és natural, el que és normal, el que és... O sigui, hi ha una sèrie de coses que són usuals i que ens són familiars que els diem normals. Hi ha una sèrie de coses que són absolutament reals perquè són infreqüents o que no entenem res, i els diem sobrenaturals o els diem una cosa bruixeria, simplement és que no en sabem més. Aleshores, per què hem d'acabar amb aquest plantejament de, és un mecanisme del conscient. Nosaltres, quan ens atrevim a endinsar-nos en una realitat desconeguda, no ho podem assolir en primera persona, i llavors fem un joc determinat i ho assolim que són altres entitats perquè el nostre conscient ho pugui assumir, perquè estem tancats i estem limitats. Llavors, el tema, per mi, abans es parlava, doncs, i se'n parla pare, i no dic que no sigui, però es parlava molt, per exemple, de cosa religiosa, de coses espirits, ara es parla d'extraterrestres. És la nova possibilitat que tenim d'intentar apropar-nos a una explicació diferent de la realitat. Llavors, això el nostre conscient ho pot assumir. Quan més cristal·litzat estàs, quan més, diguem, estàs conscient de la teva ignorància, més el conscient se resisteix a acceptar coses desconegudes, perquè trontolla. Aleshores, bueno, estem fent aquest joc, estem personalitzant una entitat que ho sabem tots, amb determinades tècniques de control personal i tal, es dona lloc a un guia, a una segona persona que t'està dient coses, que ets tu mateix, però així el nostre conscient no ho pot acceptar. Aleshores, jo veig tot això, no estic negant en absolut, primer, no nego els fenòmens són reals, cuidado, no els nego mai. Ara, el que estic intentant és apropar-los a la nostra entitat. Estic intentant, tots plegats, que creixem una mica, que ens reconciliem nosaltres mateixos amb els aspectes desconeguts de la nostra entitat. Aquest és el tema. Ha d'estar ben clar que els fenòmens no es poden negar perquè són reals. Ara, la polèmica pot entrar a la interpretació d'aquests fenòmens, que hi ha real fenomen. Llavors, uns diem que hi ha la nostra entitat desconeguda, la nostra capacitat mental desconeguda, i ens altres, potser perquè és més assumible d'entrada, estan dient que són altres entitats. És una mica aquest el tema. Entens?
Però quan el contacte mental et dona dades molt concretes sobre algo que tu no has vist mai, ni la teva ment pot haver arribat a desenvolupar...
I tu que saps de la nostra ment el que pot haver arribat a conèixer? No ho pots saber mai, això. Estem dient que a nivell científic hi ha fórmules matemàtiques que la nostra ment... aquests científics no diuen que hagin tingut un espírit o una Teresa que hagi dit.
Sí.
Simplement que la nostra ment en unes condicions determinades pot donar moltíssim de si mateixa.
Per exemple, si en Jonathan Swift, em sembla que els viatges a Gulliver,
sí,
dona les dades de Marte i els seus dos satèl·lits, sí, no descoberts d'aquella època.
Mm-hmm.
Llavors, ell no, la seva ment no pot... O connecta amb una identitat X que li comunica aquest saber,
okay,
o amb una ment universal que capta realment aquesta realitat.
O bé a través d'un mecanisme descobert nostre en aquest moment, de capacitat d'evidència, de clarividència, que una forma d'entendre's el viatge aquest astral, ell pot haver tingut accés a un coneixement, que per mi el viatge astral també no és més que una formulació per entendre alguna cosa. És un còdic per entendre l'accés a una informació determinada. Que potser no hi ha viatge, que potser estàs simultàniament, però teòricament estàs a qualsevol punt de l'univers. I la nostra ment no sabem bé què és. I evidentment no és tridimensional. I evidentment la nostra ment veu en el futur, o sigui que el temps no la limita. I veu instantàniament a qualsevol punt del planeta Terra, vol dir que l'espai tampoc no limita. Llavors, és que tot és una cosa que s'hauria de pensar amb molta serietat, amb molta tranquil·litat, i diria jo, amb molta humilitat. Perquè jo ja sé això, ja tens la definició. Si no saps res, nano, ni tu, ni aquell, ni l'altre, replanteja-t'ho. Llavors, potser a poc anirem creixent una miqueta més.
Jo Maria, el temps és inexorable. Això que no existeix, acabes de dir, però és inexorable. La Marta, de l'exemple, ens preguntaves, ens deia que estava d'acord amb tu, amb que no se sent manipulada per ningú i per cap entitat ni energia, i si és possible que existeixi una línia divisòria entre lo tangible i l'intangible, i si les persones que connecten amb aquesta línia són les que veuen clar.
Bueno, no és que hi hagi una... Estem dient que una línia divisòria no hi és. El que hi ha, evidentment, és un, diríem, una gradació de sutilitat. Llavors, hi ha unes esferes més sutils que altres esferes. Llavors, naturalment, precisament, d'alguna manera, jo crec que no es pot acceptar que hi hagi una frontera entre res. Llavors, aquest dualisme dichós, la idea de materialisme, per mi no té cap sentit. Hi ha un fons comú, una energia comú, que es manifesta de diverses maneres, a més o menys materialitat, a més o menys densitat. I aquest és el tema. Llavors, el fet de dir això és material i això doncs és energia, o això és espiritual fins i tot, o sobrenatural, carai, quin problema. Entens? És una qüestió de consciència, nivells de consciència.
Això que heu estat sentint és una cançó que canta l'Aurora. L'Aurora està aquí amb nosaltres aquesta nit a l'Estudi 7 de Catalunya Ràdio. Bona nit, Aurora. L'Aurora no solament canta així de bé i d'estrany, sinó que també dibuixa molt bé i molt estrany. L'Aurora és un exemple viu, valgui el dit, d'una persona contactada mentalment. Potser ens expliques una mica el teu cas, Aurora. Com vas començar?
Pues sí, jo vaig començar amb el Benítez, diguéssim.
El Juan José Benítez.
Fa 13 anys ara. En Juanjo escrivia a la revista Lectures uns, diguéssim, com uns capítols. I jo, per casualitat, jo no crec en la casualitat, vaig agafar aquella revista i estava parlant d'uns senyors del Perú, de la Missió Rama, i que contactaven. Vull dir, en principi, que jo no creia en tot això. Jo sempre he cregut en la ment, sempre, com una cosa natural, però no hi creia, era escèptica. Hasta que, en broma, la veritat és que era en broma, vaig agafar el llàpids, menjant-me un bocadillo amb una mà i amb l'altra fent així, i primer ja ho anava a deixar, quan la mà se'n va, llogava sola, i primer feia com unes ratlles, amunt i avall, i al final em van sortir unes paraules. Eren cegos, apu. Em vaig espantar molt. Vaig llançar el llàpid, vaig dir que allò... Bueno, vaig tornar a començar. Bueno, la qüestió és que després em van sortir les paraules que no m'espantés. Que no m'espantés, que jo avui he volgut connectar i que havia connectat. També em van dir que... Jo vaig dir que però per què? Que jo no ho feia, que jo no m'ho creia. Em van dir, mira, tu en principi ets lliure, bastant lliure de ment. Vull recalcar que jo no tinc estudis de cap classe, que vaig anar al col·legi fins als 9 anys. Bueno, sé i llegir molt, això sí. Llavors...
Perdona, Aurora, has llegit llibres d'aquests temes o no, articles d'aquests temes?
Després. És que no m'interessava. Jo considerava ciència-ficció, tot això. Mm. És que no m'interessava. L'únic que no havia dubtat mai és de que hi ha vida en altres mons, perquè això ho tinc claríssim, ho tinc molt clar. Per mi era absurd, completament absurd, que siguent el cosmos tan gran que només hi hagués vida en un... Era, no sé, però prou, no passava d'aquí. Bueno, vaig començar i em deien que volia contactar, que em predisposés, que deixés la ment en blanc i sobretot que jo tingués en compte que jo ho feia lliurement. Mm-hmm. Que si no volia, que ho deixés. Que no em sentís ni forçada ni manipulada. Bueno, vaig veure què sortia de tot això i vaig començar. I em van començar a dir coses. I el més curiós de tot això és que, clar, jo feia preguntes, em va sortir així com donar-los una trampa. Preguntes ràpides. Què em contestaven? Jo pensava, a veure, i em sortia una cosa i deia, això no puc comprovar-ho perquè jo no ho sé.
Mai s'han atrebancat?
No. És que és curiosíssim, perquè mai. I llavors tornava. Bueno, va, quina distància hi ha d'aquí a allà? Em deien, tant. I jo deia, bueno, però jo com ho sé, això? Mm-hmm. I clar, llavors vaig fer preguntes simples. Preguntes que jo podia entendre. I llavors em van donar raons. Mm-hmm. Llavors em van dir, jo vaig dir que per què jo? A mi, envien... D'això és quan hi havia tanta gent capacitada i que estava esperant d'això. Llavors em van dir que ells el que volien era que buscar gent no predisposada, amb unes amplituds, amb una capacitat, una llibertat, diguéssim, que poguessin acceptar moltes coses que ells podien ensenyar. Però la capacitat que tenia amb el que diu aquest senyor, estic totalment d'acord, que nosaltres tenim una gran força a la ment. Bueno, pues, llavors, per aquell temps, això em sembla que va ser a l'abril del 75, i no sé si va ser abans que jo vaig escriure amb en Benítez o que llavors va sortir per televisió l'Eugenio Siragusa. Mm-hmm. Amb un dels dos vaig escriure, no sé si ara mentiria, sigui com un més aviat que l'altre. Vaig escriure, primer posem-hi que sigui en Siragusa. Però jo ja havia fet dibuixos llavors. Jo començava a fer dibuixos i coses que veia. Vaig parlar amb aquell senyor només perquè m'informés, perquè és que jo ni tenia ni idea, com que vaig sentir el que ell parlava, i em va explicar, em va escriure una carta, i em, molt maca, per cert, que em vaig quedar molt sorpresa del que em va dir, mm-hmm. que ell volia parlar amb mi, que em volia veure, mm-hmm. que jo no dubtés del que estava fent, perquè jo li posava que jo no sabia si és que jo, en realitat... no sé, em passaven coses rares, o que ell va dir que no dubtés, i que inclús que volia venir-me a veure. Mm. Bueno, llavors vaig trobar la direcció d'en Benítez i li vaig escriure. També em va contestar molt amablement i em va dir que està perquè jo, clar, jo li vaig dir que era perquè raó del que havia llegit ell, que jo havia començat, tant li estava agraïda, perquè a mi s'estaven ocasionant uns canvis, ja no sols mentals, sinó espirituals, per dintre.
Sí, una pregunta, Aurora. I de qui tenies l'adreça d'en Siragusa?
De qui tenia l'adreça? A d'on la vaig agafar l'adreça? En Franchetto? Vaig llegir un llibre de l'Àngel Franchetto, i vaig anar a això, vaig anar a Masnou, que ell tenia una torre a Masnou, que també va ser curiós això, que em va venir així, anava amb el tren, i posava baix un impuls, perquè jo funciono per impulsos.
Abans de Franchetto, expliquem potser als oients que no sapiguin que era el representant, diguem-ne, de Siragusa aquí. Sí.
I vaig anar a parlar amb ell.
I Siragusa, expliquem als qui no ho sapiguin, que és un contactat italià, que suposa, o es creu...
Que molta gent... jo no tinc res que dir, ni dic el contrari ni dic res. És un senyor que en el seu moment a mi em va ajudar, portant per mi és vàlid, Llavors aquell senyor em va dir que jo li vaig portar la carta, perquè això també, jo vaig llegir la carta i jo no sé idiomes, però jo vaig entendre aquella carta perfectament. L'italià és fàcil, però jo la vaig entendre molt bé, però vaig voler, li vaig escriure i li vaig dir que me la traduís, i paraula per paraula exactament el que jo havia entès. I era així, el que em va dir. Mm-hmm. Llavors em va dir que ell em va dir el mateix. Miri, diu que no dubtés del que em passava, que jo escrivís. Bueno, vaig continuar.
Només escrivies a aquesta època?
No, ja pintava. El primer que vaig fer va ser pintar. El primer que jo vaig fer va ser un dibuix a una altra cosa. Però vull dir que jo no he sigut mai el que es diu religiosa. De missa, sí, he cregut, tinc una fe i crec en un Déu, sí, i tant. I Jesús, per mi, com me'l pintaven, no m'acabava de fer el pes, la veritat sigui dita. Llavors, per això, per el que hem dit abans, que cada persona, no sé si aquest xicot ha dit, jo no, jo tenia una fe, sí, però amb un ser superior, amb una força, més aviat amb una força, amb una energia. I llavors se'n va aquest Jesús, la paraula, jo deia, però què pinta aquest senyor, Jesús, amb tot això? I van anar explicant moltes coses que m'han dit que aquí no se l'ha comprès bé, que a Jesús se l'ha mitificat aquí, les religions ho han canviat, no? Bueno, llavors em van anar explicant moltes coses d'ell i vaig dibuixar coses. I llavors vaig dibuixar un ser extraterrestre que no em sortia la paraula, posava Seran o Serran, i no sabia ben bé el que volia dir. Llavors jo m'han dit que era un comandant o una espècie d'un jefe. Jo li vaig posar jefe Seran perquè no sabia.
Això quan et va venir la idea aquesta de Seran? Després de parlar amb Siragusa?
No, abans de parlar amb en Siragusa, a mi em va venir aquest cas, no? I jo vaig posar Serran, no era ben bé un nom. I llavors, al parlar amb ell, em van dir que hi havia un tal Seran. I per tant, jo vaig deduir, bueno, així és això que t'has posat, és aquest Seran, o uns li diuen Aster Seran, Anter Seran. Jo vaig posar Seran perquè aquell nom és el que em va sortir.
Endavant, Javier.
Sí, bueno, lo de Aster Seran o Seran, esto sí. Fue después de leer los artículos de Benítez y después de leer el libro de Franchetto.
No, fue lo primero que yo contacté, antes de ponerme a escribir con nadie, de contactar con nadie, yo dibujé a este ser, esta cara, este hombre, ¿no? No. Era como una cara, yo me pensaba que era una mujer.
Pero ya habías leído los artículos de Benítez y tal, ¿no? Porque no, todo esto salió a raíz de lo de Benítez.
Yo había leído, pero allí no se hablaba de un Antar, Antar Seran. Entonces yo... aquello, yo no sabía que era el mismo Seran. Yo dije, bueno, esto es Aster Seran, el otro es Antar Seran, y yo ponía Seran. Entonces yo pensé, deducí que era aquel mismo.
Sí, aquellos mensajes que eran diarios, ¿con qué asiduidad se repetían?
No, cuando yo, bueno, al principio bastante, porque estaba un poco...
Pero tú los buscabas.
Sí, yo los buscaba, siempre los buscaba yo, y siempre en momentos, nunca... entorpecían mi labor, yo estaba en mi casa, tenía mi trabajo, nunca, cuando tenía un momento, yo decía, pues mira, voy a ver qué sale, por la noche, muchas veces por la noche. Entonces me ponía a hacer, y me salían cosas, pero no sé, para mí eran creíbles, porque eran cosas muy... Me empezaron primero que eran extraterrestres,
sí.
Entonces ya me empezaban que yo, que me habían contactado así, porque era la manera de que yo podría... aceptarlo, pero que querían enseñarme que el hombre, que la mente humana tiene una gran capacidad de asimilación, pero sí, que el hombre no lo sabe,
sí,
no es consciente de esto.
Sí, yo quisiera hacer una observación, o sea, no es directamente a ti, sino una observación en general, y es que, por ejemplo, personas como tú que han empezado en el tema de los contactados, han empezado a recibir mensajes telepáticos, como te ha pasado, vaya, se han empezado a interesar por el tema, y es lógico,
sí,
han empezado a leer libros, a leer artículos,
sí, yo empecé...
y entonces el verdadero problema tal vez esté ahí, es decir, que al empezar tú a leer estos libros, al recibir esa documentación, tú enriquezcas, o sea, a partir de una experiencia que primero tiene los visos de ser real, pues a partir de esa experiencia tú, al leer estos libros, la estás enriqueciendo subconscientemente, es decir, sin darte tu cuenta.
No, es que yo después lo dejé. Esto lo dejé. Y me dijeron que me olvidara un poco.
¿De qué?
De todos, de los libros, porque pensaba...
No del contacto, no te dijeron que te olvidas.
No, que me olvidara. Que entonces que yo hiciera funcionar mi mente, que fuera yo. Y que las cosas las llamara todas, y lo que no comprendiera, porque claro, yo no comprendía casi nada, y más con mi escasa cultura, pero me decían que todo, que lo que no podía entender ahora, que lo dejara, que ya lo entendería después. Y de hecho eso ha sido así. Yo ahora comprendo cosas que antes no entendía.
José María, tú me sembra que volies preguntar algo también.
Bueno,
o puntualitzar.
No, o matisar, que diria. La matisació, d'una manera com una altra de fer feina, no?
Bueno, esclar, pues jo li diria que evidentment és una demostració més el cas de la nostra amiga d'aquella...
Aurora.
D'Aurora, a més el nom és molt maco, simptomàtic, i Aurora vol dir inici de llum, de coneixement, portava aquesta marca fins i tot d'Aurora, no? Bé, aleshores aquella tenia aquest nivell de necessitat personal de conèixer coses, saber coses. Esto estaba en ti, estaba en tu.
Sí, sí.
Entens en català o
parles? Sí, no soc catalana.
Aleshores, per mi, segueix sent el teu procés personal.
Sí, sí.
El que passa és que tu vas buscar, diguem, una manera i forma que tu et va ser adient i et va ser assumible i no et va traumatitzar. A poc a poc vas anar aprofitant, en el bon sentit de la paraula, perquè aprofitar pot tenir una connotació negativa. No, no, et vas valdre d'aquest mitjà per fer el teu camí, que és el que necessitaves fer. I però segueixes sent tu la que està en el centre del tema.
Sí, sí.
La més té una importància absolutament relativa. És així?
Sí? És així. És que ara ja han deixat... Per mi ja no tenen aquella importància. I ho sé, i sé qui són. És que ho sé qui són. Però ara jo ja vull profunditzar en les coses. És més, jo ara últimament... volia portar-los, però he pensat, bueno, no, de moment deixa les coses així. Jo estic fent matemàtiques, m'han dit quàntiques.
Molt bé.
Jo no entenc res del que ja es posa. I a més, vull dir que jo he sigut sempre molt negada amb les matemàtiques. I això també és molt curiós, perquè jo de petita, quan me deia a la taula de multiplicar, és que em quedava en blanc. I ara sé el per què. Perquè això ja ho tenia molt assumit. Això, aquesta lliçó ja la tinc apresa. I llavors es veu que, pel que sigui, no m'interessava. I les matemàtiques, doncs, ara continuo no entenent-les. Llavors, també una altra cosa que també ara m'està succeint, m'interessa la medicina, sobretot la biologia, molt. Molt.
Sí, però d'alguna manera el que et vull dir és que, si tenim en compte el que vol dir parapsicologia, bueno, a vegades hi ha una persona que amb estat hipnòtic et comença a parlar amb arameu. I, esclar, així que si volem podem parlar d'esperits i podem parlar de reencarnacions i 200 coses. Però normalment això es pot donar sense cap tipus d'invocació, cap tipus d'esperit, cap tipus de res. Vol dir que és una capacitat, una potencialitat que tu tens. I tu, doncs, pots parlar de matemàtica quàntica perquè hi ha un cos de coneixement que refereix en això al qual tu pots tenir accés. Per una via que desconeixem quina és, però òbviament estan allà també.
Sí, sí.
Entens? Vull dir que el fet de que tu parlis de coses que tu creus que no entens, però coneixes, a mi no m'implica forçament la presència d'entitats estranyes.
Sí.
Entens? Llavors, sempre és el mateix problema. Jo li dic capacitats, energies, formes, i tu dius entitats. Tu dius, ells em diuen. Jo dic, tu tens accés a... Està...
Sí, no, és que jo també ara estic arribant a aquesta conclusió.
Val, doncs em sembla bé, perquè això a tu et fa créixer. Si tu depens d'un altre, no creixes.
Exactament.
Si tu ets tu, és un plantejament més creatiu, la creativitat, t'agraï. Creativitat vol dir ser, i negativitat és ser no creatiu. Quan tu restes entitat als altres, estàs actuant negativament. I si tu els ajudes a confiar en si mateixos i a créixer, estàs actuant creativament. Això és una mica el tema. Llavors, no hi ha gent bona i dolenta. Doncs hi ha persones amb uns nivells de consciència lligats amb l'altre. I s'ha acabat, i a més o menys ignorància. Tots estem plens d'ignorància, però n'hi ha que d'alguna manera s'acosta més a la creativitat.
Al principi de la dècada dels 70, el nom d'un jove jueu es va fer mundialment famós arran de les seves aparicions a les televisions de tots els continents, sobretot les d'Europa i Amèrica. El seu nom era Uri Geller i assegurava que tenia poders paranormals. De fet, ho va demostrar públicament, doblegant forquilles amb la mirada i arreglant centenars de rellotges a distància. Tots els mitjans de comunicació se'n van fer ressò i immediatament van sorgir detractors i seguidors fidels, indiferents i espavilats, que van veure en Uri Geller una font d'ingressos segura. Fins aquí la història més o menys coneguda d'aquest personatge. Però n'hi ha una altra. Una que comença amb l'aparició d'un prestigiós científic, el doctor Puarik.
Vaig conèixer l'Uri Geller el 1971. Em vaig interessar per ell perquè jo estudiava la percepció extrasensorial i sabia que l'Uri tenia poders paranormals. Tothom coneixia Geller per la seva habilitat per doblegar tota mena d'objectes de metall, claus i culleres, només amb l'esforç de la seva ment. I trobava molt excitant la possibilitat d'experimentar amb aquest home de poders demostrats. És per això que em vaig decidir estudiar-lo a fons. Vam treballar de valent, investigant, observant fets paranormals, fins que vam trobar una nova dimensió. Aquesta nova dimensió tenia a veure amb unes intel·ligències extraterrestres. Va ser a causa d'això que la meva manera de viure va anar canviant. Em vaig convertir en un contactat. Però, vaja, anem per parts. Tot va començar quan vam decidir d'hipnotitzar l'Uri, cosa que fins aleshores mai ningú havia aconseguit.
El doctor Puàric em va sotmetre diverses vegades a la hipnosi perquè volia fer una exploració més profunda de consciència. També em va fer el que es diu viatges de clarividència i altres experimentacions paranormals. Amb això se'm va establir una regressió que em va portar a reviure un incident que va passar el 25 de desembre de 1949, quan jo encara era un nen i vivia a Xipre. Allà vaig poder veure una figura brillant que era davant meu, al jardí. Aquest era un episodi de la meva infantesa que jo no recordava en absolut.
En aquesta alçada de la regressió hipnòtica, les quatre persones que érem presents vam sentir una veu que parlava anglès i que, evidentment, no era la de l'Uri. En aquells moments no vaig poder descobrir d'on provenia, però tots la vam sentir. No era una veu humana, era gairebé mecànica. Un cop acabada la sessió d'hipnosi, li vam comentar a l'Uri el que havia passat i li vam donar la cinta on havíem enregistrat tot el que s'havia sentit. L'Uri Geller va agafar la cinta amb la mà esquerra, la va mirar un moment i va tancar el puny. Jo mateix vaig poder veure com la cinta va desaparèixer de la seva mà i mai més l'hem trobada. De totes maneres, amb l'ajuda de les altres persones presents durant l'experiment, vam poder reconstruir una part del que aquella estranya veu havia dit.
Nosaltres vam trobar l'Uri Geller al jardí de casa seva quan només tenia 3 anys. Ell és el nostre enviat per ajudar els homes. El jardí el vam programar per tots aquests anys, però també va ser programat per no recordar res d'això. Avui comença el seu treball. Nosaltres ens posem en contacte perquè creiem que l'home es pot trobar enmig d'una guerra mundial. L'Uri és l'únic que pot salvar la humanitat. La Terra esclatarà per acció de l'home, no per la nostra. Uri, tu has rebut grans poders. Tu pots fer-ho tot.
Hi va haver moltes altres sessions amb aquella veu tan estranya que parlava en una mena d'anglès sintetitzat. Però tan bon punt la sessió estava gravada i analitzada, la cinta magnetofònica s'esvaïa.
Amb unes proves tan febles com les que tenia, em semblava bastant clar que mai podria convèncer cap ser humà de les meves experiències. El secret de l'espectre, que era la nau espacial, no terrestre, que tenia la funció d'ajudar els sers humans, estava fora de perill, ja que ells produïen prou informació per convèncer-me de la seva realitat, però el problema era que no n'hi havia prou perquè jo pogués convèncer un altre ser humà.
El portaveu de la nau Espectre no només va proporcionar informació al doctor Puàric, sinó que també li feia tota mena de trucs. Li feia desaparèixer objectes que més tard apareixien a llocs molt allunyats, només per demostrar-li els seus poders i la seva capacitat per manipular les lleis del nostre univers.
En una d'aquelles sessions amb la misteriosa veu, vaig preguntar si la nau Espectre estava darrere les aparicions d'omnis que van començar als Estats Units el juliol de 1947. I aquella veu va contestar afirmativament. Llavors va ser quan vaig preguntar quan s'havien fixat en mi.
Les nostres computadores van estudiar totes les persones de la Terra i es va determinar que tu tenies totes les facultats per aquesta missió.
Però quan vaig preguntar quina era aquesta missió, em van contestar que ja em seria revelada al seu moment.
Durant els pròxims 50 anys tindràs una tasca molt dura i hi ha molt a fer per ajudar l'univers. I tu seràs l'únic que rebràs el servei cosa.
Joan Maria Casuguet, estaves quasi bé escandalitzat sentint el testimoni de l'Uri Geller.
Atac de cor, quasi, que dic.
Sí? No està gens d'acord, no?
Mort de Déu. L'únic cas a la humanitat, i què ha fet? L'Uri Geller és un tio maco, però home... precisament això ho has posat tu i em sembla perfecte, perquè és el que pot desmitigar més aquests temes. Aquestes veus, al fons, es sonen, i tu has de salvar la humanitat. Home, el fet és un tio maco, ha fet coses, s'ha guanyat molt bé la vida, i el Poari, que és un home tremendament polèmic, tremendament criticat, em sembla bé, perquè és demostració del que hi ha en aquest món. Ara, home, esclar, ho hem posat com un document més, suposo, no? Opinable, no pretenem posar-ho que sigui una cosa article de fe, no?
Un però cas sí, a discutir, és, un cas a discutir.
Exactament, és molt demostratiu. Perquè què ha salvat l'únic? Ha salvat l'humanitat, diu, tu és l'únic. Però escolta, això és un xiste, és una broma, que conyis això, no entenc res. Mm. Entès? És que no es pot prendre, en sèrio. Em sembla estupendo com a demostració d'una cosa que no va enlloc. I que l'únic fa el seu joc, busca mines, es guanya molts calés al Japó, però de magia res. Ni diu ell, va sortir l'Àngel Casaixou, no va dir res, que tingués cap missió especial. Que complir. Aleshores em sembla perfecte com a demostració del que és aquest món. Ara, si hi ha l'ésser humà amb unes mancances, amb unes necessitats, i en quan li parlen d'una manera que sembla en sèrio, perquè és una presa de pèl, aquest ésser humà es troba d'alguna manera aliviat. Però em sembla un joc realment quasi criminal.
Mm.
Jugar així amb l'ésser humà.
Em sembla lògic que aquests nivells estiguin utilitzant computadores que analitzin els éssers humans?
No, surt tot això. Llavors, o hi ha telepatia, o hi ha clarividència, o hi ha computadores, la nau espectre. Hòstia, què és això? Això és el Reagan en persona, que és l'espectre. I el Superman. Però quin joc és aquest? Quina humanitat és aquesta? Si això és de pissarrí...
Vols dir que no ens salvarem doblegant porquilles, no?
Home, mare de Déu, que és un tio maco, eh? Jo no dic res d'Uri Geller, eh? Sí. El que dic que sí que el Poari que el va manipular molt i es va guanyar molt bé la vida. Mm. Perquè ho he llegit i li diuen de totes les llibres del Poari. I és un tio que, per mi, no és un tio seriós.
Bé, Javier.
Sí, solamente un comentario lo que ha dicho José María, muy divertido, por cierto, todo. Y es lo siguiente, todos los contactados tienen una característica muy especial, y es que todos tienen la idea de que son ellos unos elegidos. Es decir, bueno, en este caso Uri Geller tal vez por la polémica comercial, porque realmente Uri Geller es un caso comercial y hay que decirlo.
Y tiene facultades, cuidado.
Sí, sí, y tiene facultades, pero es un caso comercial y lo mismo está pasando con Mónica Nieto. También os podrías hablar mucho de ella.
Sí.
Bueno, pues realmente tal vez por esta comercialidad del suceso pues se ha dicho el único caso, se ha hablado de la nave Spectra, de estas voces y tal, para darle más visos de... O sea, de propaganda al asunto.
El sistema.
Pero, sí, pero lo que sí que es cierto es que todos los contactados, todos, tienen la idea de que ellos han sido elegidos por X razones y en X momento de su vida. Y por X facultades que en ese momento desarrollaban. Y que son facultades, eso sí que hay que tener muy en cuenta, son facultades psíquicas. Es decir, no son facultades que de una persona que... no sé, vea ovnis así porque se le aparezcan delante, por ejemplo. Sino son facultades de la propia mente. Todos los contactados... en cierto modo empiezan con facultades psíquicas. Uh-huh. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta y que en cierto modo se sienten elegidos por eso, por las facultades de su propio cerebro. Y tal vez, yo no sé si son computadoras o no son computadoras, pero lo que sí que parece cierto es que van detrás de una serie de cerebros que reúnen una serie de características y que después, y ojo a lo que voy a decir, y que después, aunque luego no se sienta esa manipulación, tal vez sí que sea una manipulación. Ojo, ¿eh?
Yo creo que es una autoelección. La persona que tiene unas capacidades...
Sí.
Pues primero se dice el mismo sale al juego, ¿entiendes?
Primero se dice que sí. Sí, no, en cuanto al contactado dice que sí y claro, el contactado lo dice de propia voluntad, sí.
Vale.
Pero es que ¿se puede uno negar a ello?
Ella dice que sí.
Por ejemplo, ¿se puede uno negar
por ejemplo,
a ello?
No, por ejemplo,
no creo que
claro.
Sí.
No lo sé, yo no conozco ningún caso de personas que hayan empezado a recibir y se hayan negado así
sí,
a priori.
Sí, sí, yo sí, yo sé.
Es demasiado bonito para negarse. Es que el asunto está ahí, es demasiado bonito para negarse.
Sea, aunque sea por miedo. por lo que sea. Yo me hubiera negado por
miedo. Pero son mensajes demasiado bonitos. A ti no te han alarmado nunca esos mensajes.
Perdona.
Sí, en principio sí. Tenían miedo.
Javier, una cosa.
Sí, sí.
Intentemos dar un poco de luz al tema. O sea, por ejemplo, el tema OVNI, a mí me parece importante, no por extraterrestre, sino por fascinante que es y por la entidad desconocida que tiene para mí. Los mensajes.
Y la incidencia en la personalidad humana.
Por ejemplo, los mensajes, a mí lo que me los hace de recibo es el contenido. No si vienen de aquí o si vienen de allá, ¿entiendes? El mensaje que me dice es positivo. Generalmente son mensajes que te hablan de cosas positivas. Entonces, me vale por sí mismo. Pero para lo que me dice aquel mensaje, yo no necesito ningún extraterrestre. Porque lo sé perfectamente.
Claro, ahí está.
Entonces, ¿ves cómo estamos vistiendo el mensaje? Estamos dando una perspectiva y una entidad que lo haga más asumible, más impactante. Porque lo estamos desconociendo. Pero no es necesario extraterrestre en este caso.
En ningún caso.
En ningún caso lo que te dicen...
En el caso de comunicación mental, no se ve al extraterrestre, no se ve a ninguna persona.
Te hablan constantemente de él, de ellos.
Sí.
¿Entiendes? Está ahí.
Josep Maria i Aurora, no, només vull dir que, donat que el Javier Sierra entén perfectament el català i els nostres oients són majoritàriament catalans,
perdeu-los en català. Molt bé. Bueno, doncs, Javier, el que vull dir és això, que si estem d'acord, si hi ha unes necessitats, l'ésser humà no es pot limitar a comprar neveres i matar foques a dins de pell. Hi ha una altra cosa. I el nostre sistema materialista això ho ha ignorat i fracassarà i s'enfonsarà per això, perquè és un sistema deshumanitzant. L'ésser humà té una sèrie de mancances, necessitats i està buscant sortides. I una d'aquestes sortides és la cosa que és maco, del cosmos, l'univers, una cosa que ens escapa. I aquí ni els gringos ni els russos ni l'altre ni hi arriben. I nosaltres busquem una sortida més enllà de. I és el tema. Llavors, però com que el nostre conscient li costa acceptar de que tenim aquesta entitat projectada a l'infinit, ho està embuntallant. I ens és més assumible parlar de terrestres que parlar que nosaltres tenim aquesta capacitat. A mi no, personalment, a mi em sembla absurd. Però hi ha gent que sí, que el seu està tan manera condicionada que diu, no, tu ets un tio que ets molt gris i molt lleig. I si dius algo maco, t'he de ser de fora. Fixa't, si és negatiu això. És que jo no puc germinar de mi mateix una idea d'amor, una idea de llum, m'ha de venir de fora. Home, i què més? Ai. És el tema, és greu, molt greu,
Josep Maria Casuguet, Javier Sierra, teniu 2 minuts per opinar en plan conclusió sobre l'Aurora i què li diríeu? Què li diríeu vosaltres com a investigadors del fenomen amb ella?
Home, jo personalment diria que molt bé. Em sembla molt bé, ell està fent un procés humà important i és el que és vàlid per mi. A tu t'és útil, Aurora, tu constates que estàs fent un procés evolutiu important, d'alguna manera et sents lliure, no et sents vinculada, cada vegada tens més clar que és una qüestió teva. En un moment d'altre t'ha sigut útil buscar una imatge determinada, un muntatge determinat que t'ha fet assumible, però cada vegada sents més identificat tu mateixa en tot aquest nou plantejament del teu nivell de consciència, doncs em sembla perfecte. És un cas humà que està caminant.
Però jo vull dir que jo continuo, ara, crec amb aquests sers. I crec, no sols hi crec, és que no he dit una cosa que volia deixar dit. És que jo en un cert moment els he vist en el mirall. He vist uns ulls determinats, unes cares determinades, i llavors allò sí que m'ha espantat molt. Jo no sé el que ha pogut ser i ja no he volgut veure més. El que dius t'espanta, penses, bueno, no ho coneixes, què és, que jo ho he vist això. Doncs
pues molt bé, és el teu plantejament personal i s'ha acabat. N'hi ha un altre que veurà una margarita, un ocell, i s'enlairà fins a l'infinit. Tu veus un ocell amb un mirall, més o menys, és un estupendo, perquè cadascú busca la seva sortida. I la solució per un no és la dels altres, entens? I cadascú és un univers. I cadascú té la seva de solució.
Sí, sí.
I està. Ara el que no podem pretendre és tenir solucions per tots. Entens? I si un senyor li agrada l'extraterrestre, doncs estupendo. I si troba el bo, tant millor, que és un problema personal. Perquè n'hi ha que troba el dolent, el petit i cabeçut, que és un tio malparit. És diferent. Entens? I encara troben l'Ali Ross, que és el maco. Hòstia, això també s'ha de pensar molt. Per què? Aquests símbols. No és més que simbologia, entens? I ho hem d'entendre. I hem de ser prou valents per afrontar la realitat.
Javier.
Sí, bueno, yo lo que te diría es que realmente es una experiencia que estás viviendo tú y que solamente es válida para ti. Es decir, no tienes palabras para contar lo que estás viviendo en estos momentos, y pasa no solamente contigo que eres contactada, sino con las personas que han visto un simple objeto volador que no has sabido identificar. Simplemente te diré una cosa que... Y bueno, te lo digo como, claro, como investigador que más o menos tiene que mantenerse un poco ahí al margen y intentar recoger estos datos. Que pongas ante todo la razón por delante y que intentes cribarlo todo por ahí, por si las moscas.
Sí, sí.
Se ha estado hablando con una palabra muy dura, me parece a mí, en todo el programa, y que realmente es dura, pero hay que dar, y es manipulación. Yo no voy a decirte que tú estás manipulada, ni muchísimo menos. No me atrevo, ni tengo el derecho ni el deber de decírtelo. Sin embargo, no siempre se puede hablar de manipulación, sino que también hay palabras más suaves como influencia. Ojo con las influencias también, que siempre se empieza por ahí, por las influencias. Y seguro que tu vida ha cambiado a raíz de esto, y es una manera de influir en una persona, no solo tu vida, sino la vida de todos los contactados y la vida de todas las personas que han tenido experiencias relacionadas con el tema. Cuidado con las influencias, que pueden ser positivas, por supuesto que sí, pueden ser negativas. Hay que saber discernirlo todo y a través de la razón.
Bueno, yo quiero decir que no me siento manipulada, y quiero decir también que veo más manipulación aquí. No aquí, aquí, uh-huh, en este mundo, por seres de aquí, que nos están manipulando de una manera terrible. Aquí hay manipulación.
Hay que tener los pies en el suelo.
Sí, y esto no somos conscientes, mucha gente no es consciente de esto. Sí. Y cada día lo veo más claro, ¿eh? Uh-huh. La manera que nos están manipulando. Y de esto es lo que yo voy tomando conciencia.
Sí, cuidado con las influencias de todo tipo, sean de arriba, de abajo,
de donde
o de
sea.
Medio.
Intento
pero cuidado.
Ir al recto y tocar de pies en el suelo. Esto a veces me ha costado un poco, pero lo voy intentando.
Javier i Josep Maria, conclusions ara, realment en dos minuts, un per cada un o tres quarts i un i quart.
Javier, tu.
En dos minuts, per conclusions sobre els contactats en general. Hi ha un moviment de contactats?
Sí.
És possible que algú vulgui usar aquests contactats en algun moment per fer alguna cosa?
Evidentment, sí. No solament els contactats, sinó els abduïts, també, que és la culminació del procés, diguem, ja és el domamàs, diguem, no? És el final. Aleshores, sí, realment s'ha de tenir cuidado, perquè hi ha multitud de persones que, més o menys bona fe, doncs estan, d'alguna manera, fomentant una determinada sintonia, una determinada òptica d'aquests temes, sí. I crec que és alienant, totalment.
És massa.
O sigui, es pot arribar amb un desequilibri mental... Perquè hi ha una part de població propensa en això. Estem, malauradament, sotmesos a una sèrie de frustracions, de manipulacions, i això pot ser una via de sortida. Però podria ser una via de sortida positiva, i algú ho pot capitalitzar i pot portar molts mals resultats, eh? Molt tant. Eh?
Sí, bueno, yo quisiera hacer también una anotación. Aurora mantiene el contacto desde hace 13 años, pero sin embargo se está produciendo una cosa muy característica, y es que desde primeros del año pasado, más o menos, el tema de los contactados se ha disparado, pero como una bala.
Exacto.
Hay algo ahí, y a mí me parece que sí, que está intentando acrecentar estos contactados. Claro. Es decir, cada vez hay más personas contactadas. Yo le comentaba a Aurora en micrófono cerrado si alguno de su familia había tenido estos contactos también, porque el fenómeno contacto, y te lo lanzo a ti ahora, es algo contagioso. Pero así como suena, es algo contagioso. Los familiares o las personas directamente relacionadas con contactados acaban siendo contactados. Mucho cuidado. Acaban
es como,
siendo
es como,
contactados.
Es como una neurosis
de exacto,
psicosis.
Exacto.
Es un tema
muy
que
bien.
Está ahí. Sí.
Los extraterrestres os hablan. D'Àngel Franchetto, Galba Visions, Barcelona, 1978. Desde el cielo a la tierra, D'Àngel Franchetto, Sagitario Ediciones, Barcelona, 1975. L'altra banda del mirall, d'Antoni Rivera, Editorial Pòrtic, Barcelona, 1980. La religión entre la parapsicología y los ovnis, de Salvador Freixedo, Editorial Orión, Mèxic, 1977.
Abans us hem demanat que truquéssiu si havíeu sentit alguna vegada aquesta música, o si aquesta música, aquesta sintonia, us deia algo, us recordava qualsevol sensació. A Avui us hem estat cridant l'atenció sobre aquesta sintonia, aquesta música. Però, de fet, l'hem estat donant durant tota la durada del programa, del que volen aquesta gent. La raó d'aquesta pregunta que us hem fet avui és perquè algunes persones que han tingut contactes ens han dit que aquesta música l'han sentit abans del contacte.